11 i 20 del matí, seguim amb el Sant Cugat a fons, matins en xarxa, i sí, ja el tenim aquí, Àngel Comas, molt
bon
dia.
Hola, com esteu?
Nostre comentarista de capçalera de cinema.
Ui, de capçalera, això vol dir que faig dormir.
Home, no. Tot el contrari, tot el contrari. Un plaer sempre escoltar l'Àngel Comas aquí al Sant Cugat a fons. Avui analitzarem una pel·lícula que a mi de primeres, pel nom i pel nom del director, em fa il·lusió, que és Gran Hotel Budapest.
Sí, a mi també me la feia, el que passa que després... Bé...
Ai, ara va.
No, això sí que dolenta, tampoc.
I com sempre, abans de res, Àngel, estrenes avui però amb el Sergi Alemany. Què tal, com estàs?
Molt bé, de capçalera també, Àngel, eh?
Sí, també?
Sí, tant, de capçalera.
Tu també és de capçalera.
Capçalera i d'emergència.
Ah, ja.
Comencem per estrenes.
Avui estrenes, va.
Avui només sí. Una única estrena a Cinesa, Capitán América, El Soldado de Invierno.
Estamos llegando a la zona de salto.
¿El sábado por la noche te divertiste?
Los tres chicos con los que formaba un cuarteto están muertos, así que no, nada.
Si invitas a salir a Kristen, la de estadísticas, seguro que te dice que sí.
Por eso no lo hago.
¿Por tímido o por miedoso?
¡Por ocupado!
¿Llevaba paracaídas?
No. No se lo ha puesto.
Me uní a S.H.I.E.L.D. para proteger a la gente.
Capitán, para construir un mundo mejor, en ocasiones hay que destruir el antiguo.
Capitán América, El Soldado de Invierno, és la segona part, estaríem parlant, una pel·lícula americana, com el seu nom bé indica, i de fet, si ens fixem amb la productora Marvel Studios, estem parlant de superherois, una pel·lícula dirigida per Anthony i Joe Russo, amb un repartiment de luxe també, com la pel·lícula que comentarem avui, Gran Hotel Budapest, que li agrada molt a l'Àngel, al Sergio. De moment el repartiment, després quan escolti la crítica, potser no quedes tan satisfet. Capitán América, amb Chris Evans, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, Robert Redford... De moment, aquests quatre noms són els més sobtats, els més coneguts, vaja, d'aquesta pel·lícula. Una pel·lícula que arriba en el moment en què, després dels devastadors esdeveniments que esdevenen a Nova York amb els Vengadors, amb Los Vengadores, de Steve Rogers, que és el Capità Amèrica, és aquest àlies, està a Washington intentant s'adaptar al món modern. Què passa? Que ataquen un dels seus companys i ell es veu embolicat en una trama d'intrigues que representa una amenaça pel món. S'unirà llavors a la vídua negra, un altre dels protagonistes, dels personatges superherois d'aquesta pel·lícula, per desemmascarar tot plegat els conspiradors i per quan per fi descobreixin la magnitud de la trama, s'uneix a ells també el Falcó. Tots tres s'acaben enfrontant a l'enemic inesperat i extraordinari del Soldat d'Hivern que dona nom a aquesta segona part de la pel·lícula.
Quasi res, eh?
Quasi res. No l'he vist encara, Àngel, aquesta?
Jo tampoc, i ja m'he cansat, no. Només veient la trama.
No l'he vist, no. A mi el que m'interessa més d'aquesta pel·lícula és el que representa dins del món de l'audiovisual i de la comunicació, perquè Marvel és una diguem, una editorial mítica del món del món dels còmics, i aleshores, és clar, en aquest moment el món dels còmics no és el mateix que fa 50 anys, quan Marvel era la que regnava en aquest món, i ara vol dir que sap reconvertir-se i sap aprofitar cinematogràficament el que abans feia en paper, no? Llavors, clar, quina fórmula utilitza? La fórmula de sempre, la fórmula de gènere fantàstic, amb superherois i molts efectes especials i aventures que no te les creus i que... I després la ideologia subjacent, no?
A tota
la Marvel, no? Capitán América ja ho diu tot, no?
Sí, bé, sí.
Jo penso que és una pel·lícula d'entreteniment i no li busquis tres peus al gat.
Ah, però tant fan pel·lis molt entretingudes els de Marvel, a mi.
Ah, sí. Home, evidentment té una gran veritat.
Que no, però d'altres que són fantàstiques.
Sí, jo per això vull destacar això, de que sap adaptar-se als nous temps i fa pel·lícules entretingudes com eren els seus còmics. Estàvem en la merda, els seus còmics.
L'adaptació, com diu l'Àngel, del còmic a la gran pantalla.
Sí. Jo el que trobo molt interessant és això que han fet ara d'unir aquests universos, de Los Vengadores, amb tot i donar tota la mateixa continuïtat i el mateix fil conductor a totes les pel·lícules, malgrat estar protagonitzades per personatges diferents.
Clar, això demostra que tots són de Marvel, no?
I que tenen molta pasta.
No, però vull dir que la mateixa gent... Això no podria fer un altre productor i que pagar drets. Ells ja poden morir.
Marvel, Disney.
I Disney, que no és la Disney de sempre, clar, és una altra Disney.
Exacte, doncs aquesta és l'estrena d'aquesta setmana.
Única estrena a Cinesa, això sí, no aneu a Yelmo, que allà, menys aquí, a Sant Cugat, no se'n projecta cap de nova, que tinguem constància a hores d'ara.
Doncs haurem d'estar atents a veure si amb sort demà ens sorprenen amb alguna pel·lícula, però a hores d'ara, és això que diu el Sergi, no tenim cap novetat. Això sí, la pel·lícula que comentem avui és una pel·lícula que ja es va estrenar la setmana passada, una pel·lícula dirigida per, des del meu punt de vista, el gran Wes Anderson, i es diu Gran Hotel Budapest.
¿Por qué motivo quieres ser botones?
¿Quién no querría serlo en el Gran Budapest, señor?
Y así empezó mi vida. Aprendí de auxiliar de botones bajo las estrictas órdenes de Monsieur Gustave H. Muchos de los huéspedes más apreciados y distinguidos del hotel acudían gracias a él.
Le quiero.
Y yo a usted. En el catre era pura dinamita.
Tenía 84 años.
No ha sido la mayor. También fue cuando conocí a Agatha. Es encantadora, encantadora.
¿Está ligando contigo?
Sí.
Apruebo esta unión. Me convertí en su discípulo. Él debía ser mi consejero y tutor.
La policía está aquí.
Diles que bajo enseguida. Ha sido un asesinato y creen que lo he cometido yo.
¡Eh! ¡Alto!
Tienes un aspecto estupendo, cielo, ya lo creo. Desconozco qué crema te han puesto en la funeraria, pero yo también la quiero.
Ahora pasaré a leer el testamento.
Sergi, ¿de qué va esta peli?
Doncs ens trobem davant d'una pel·lícula, com bé diu el seu nom, que transcorre en un hotel, el Gran Hotel Budapest, un llegendari conserge d'un famós hotel europeu d'entreguerres que entaula amistat amb Zero Mustafa, que és un jove empleat a qui converteix en el seu protegit. El protagonista, no ho hem dit, és Gustav H., és interpretat per Ralph Fiennes. La història ens explica el robatori, la recuperació d'una pintura renaixentista d'un valor incalculable i sobre la batalla que enfronta els membres d'una família per una immensa fortuna. Tot això amb el taló de fons dels aixecaments que va transformar Europa durant la primera meitat del segle XX.
Sí, és un argument que a mi em desconcerta bastant perquè...
Sí, no?
Sí, em desconcerta tot, sobretot la situació de l'època. Em desconcerta perquè jo no he vist això. No, és veritat. Jo, per mi, el Wes Anderson ha volgut fer una pel·lícula buscant una estètica no d'entreguerra, sinó, diríem, abans inclús de la Primera Guerra Mundial. És a dir, jo veig a la pel·lícula aquesta, a nivell d'estètic, ja parlarem a nivell argumental, jo veig, per exemple, que hi ha coses de cinema mut, hi ha coses de les novel·les per entregues que es feien als fulladins, que es feien al 1900, que els diaris doncs, posaven novel·les que quan arribava al punt culminant es parava perquè compressis la propera entrega, el proper lliurament. Inclús jo em aniria més enrere, em aniria a l'època victoriana, per dir-ho d'alguna manera, de la manera que ho està explicant. I llavors, a partir d'aquí, l'home explica una història que podia ser història tipus Sherlock Holmes, per dir-ho d'alguna manera, dels primers Sherlock Holmes, que van sortir en els diaris a base d'això, de lliuraments setmanals, i que més o menys sortia pues, el doctor Moriarty i tots aquests dolents, no? Llavors, a partir d'aquí, ha explicat una història de robatoris, també molt propi d'aquella època, no d'entreguerra. Jo d'entreguerra, sinó aquí també he llegit en el Pressbook, que diu també que es parla de l'Europa dels 30, amb el feixisme, el nazisme, jo, és que no, jo no he vist res.
Aquests aixecaments que van transformar Europa a la primera meitat del segle XX, potser és el que tots, de fet, a través del tràiler ja no ho veiem, i si l'Àngel ens certifica que ha vist la pel·lícula...
Certifica, tampoc és la meva opinió, però...
Que ell allà no ho ha trobat, no? És un punt de vista, de moment, ja tenir en compte, del nostre no crític, però sí comentarista.
Sí, jo penso que amb això és possible que les intencions del director siguin aquestes, però jo no ho he vist, la veritat.
M'ha quedat un dubte, Sergio, per preguntar a l'Àngel, és aquest mashup de trets d'una època, d'una altra, no t'acaba d'agradar com queden, o sí?
No, és que no m'acabi d'agradar, és que com que l'home s'ha supeditat a això que dic jo, que és a dir, suma cinema, novel·la, diguem que encara no havia entrat a la part psicològica, excepte uns quants autors, sinó que eren d'aventures, de detectius, tot això, llavors s'ha supeditat això, jo penso que és d'abans de la Primera Guerra Mundial, ara, això, perquè aquí també diria una cosa, en un dels Pressbooks que diu que té l'inconfundible estiró de la Belle Époque, que jo sàpiga la Belle Époque no és entreguerres, és l'únic abans d'entreguerres.
A mi se'm fa estrany perquè el Wes Anderson és un director que no necessita que el presentin massa a aquestes altures ja.
No.
Vull dir, ell ja per si mateix pot vendre una pel·lícula, llavors que es compliquin tant la vida amb un Pressbook per explicar coses que finalment no veuràs la pel·lícula.
Ostres. Però tres busos per vendre una pel·lícula.
Home, sí, però...
definitiva no, no això. Bé, llavors, què passa? Que en tot aquest, diguem, background estilístic, què fa el Wesson? Explica una història que no té massa gràcia, s'ha vist massa. S'ha vist massa. Llavors, per mi, no m'interessa, perquè realment tot el demés ho he vist millor plasmat en el cinema, i la història, la veritat, és que està molt suada, la història aquesta. I després l'al·licient dels actors i dels actrius que surten, no sé, ara està parlant de Capitán América, també surten artistes invitats. Aquí hi ha la tira, fixa-t'hi.
Sí.
Hi ha... està el prota, que és el Ralph Fiennes, que aquest sí, aquest fa un paper diferent a tots els que fa, i ho fa molt bé. I després hi ha el Murray Abraham, que era el Salieri d'Amadeus, el Matthieu Amalric, que és un dels millors actors francesos en aquest moment, que està histriònic, a més no poder. L'Adrien Brody, que també està histriònic, però que el Jeff Goldblum, el Jude Law, l'Edward Norton, i encara en falten.
Déu-n'hi-do, és que hi ha moltíssim, el William Dafoe, la Tilda Swinton també surt en aquesta pel·li, el Harvey Keitel, que feia molt que no el veien en la pel·lícula, per cert.
Però què passa amb aquests actors invitats? Que van caracteritzats i surten 30 segons. I clar, jo va haver moments que jo ho sabia que sortien i es buscava, però jo no els trobava. Clar, aleshores, l'al·licient dels actors invitats fent papers insòlids, per mi no està ben, no està molt utilitzat, perquè en definitiva surten 30 segons.
Però potser és una pel·lícula... A tu t'agrada Wes Anderson com a director?
Sí, en general sí.
Però potser és per això que no t'agrada tant la pel·lícula, perquè vas amb unes expectatives de primeres. A mi potser
no,
per la mateixa a mi.
Jo passo d'això, jo no vaig a cap expectativa, de veritat. Aquí no vaig esperar un gran llançament publicitari que em va cridar l'atenció. El pòster està molt bé, el pòster el trobo magnífic.
I surten tots els actors, diguem,
tots els actors, i l'època aquesta a mi m'agrada aquesta època.
Parla l'Àngel del pòster, precisament l'estètica és un dels punts a destacar favorablement, potser, de la pel·lícula.
Sí. L'estètica és aquesta estètica que, diguem, nostàlgica, de vintage, que li diuen, no? d'aquella època, però de principis de segle, al finals del segle XIX, jo penso que això ho està aconseguit. Ell busca aquesta una estètica, i en aquest sentit jo trobo que ho troba i ho fa d'una manera molt original. Això li reconeix.
I aquest jove empleat, aquest Botones, com està? És a dir, quin paper fa? La provem,
sí,
o no la provem?
És una mica forçat gràcies a l'estètica, perquè ell no busca humanitzar els personatges, sinó que busca que siguin estèticament originals, que és molt diferent. I aquest jove, esclar, que és el narrador de la pel·lícula, de fet, doncs aquest jove doncs, és el contrapunt del personatge del Ralph Fiennes, que és el... Que és
el Gustav Hatch,
Sí, però... No busquem-li un realisme ni una humanització dels personatges. No va per aquí la pel·lícula.
Se'ns presenta com una comèdia. Sempre.
Sí, és una comèdia, però clar...
I ens aconsegueix fer riure?
A mi un parell de vegades només, I jo ric bastant, vull dir...
Això ja ho fa sempre el Wes Anderson, d'agafar els personatges i deshumanitzar-los totalment.
Sí, però...
Són autòmates, al final, pràcticament.
Que ell busca una estètica i llavors utilitza tot el que té... I llavors, no sé, fa... recorda altres directors. Jo, per exemple, vaig trobar que s'hi semblava molt a un director finlandès que es diu Karismaki, i clar, no crec que l'hagi buscat així de llibre de vent.
Home, no sé, aquest noi té pinta de...
Sí, d'intel·lectual cinematogràfic.
Exacte, això mateix.
No, jo penso que la pel·lícula pot ser interessant, no penseu que és una pel·lícula molt divertida, i la gent que li agradaria aquesta època, com a mi, li pot interessar molt.
Doncs mira, apuntem aquesta pel·lícula, per tant, del Wes Anderson, El Gran Hotel Budapest. Veiem la crítica que hi ha dit a l'Estat espanyol. Comencem per la crítica del Jordi Costa. Diu: deslumbrante carta de amor a una Europa imaginada que acaba proponiendo un sofisticado discurso sobre la construcción de la nostalgia como paraíso privado. Todo en esta maqueta de alta precisión. Tiene ángel y genio, Wes Anderson.
Sí, sí, sí. Però no explica si la història és consistent.
Mira,
perquè tu vas fer un homenatge a Maurice Ridícul. i la teva amada o amat, doncs resulta que es posa a riure. Home,
parla d'enlluernadora carta d'amor a Europa. Mm. Això és el primer que ha destacat, em sembla, el Sergio, no?
Sí,
de Jordi Costa, aquesta crítica força bona.
A una Europa imaginada, diu, ja ho destaca. Una Europa imaginada, l'Europa de Wes Anderson, la que deu tenir el seu cap.
Sí, sí.
Una altra crítica al País, també, del Gregorio Belinchón, diu: un reparto inmenso, una profunda sensación de melancolía, secuencias animadas, hermosa banda sonora, por primera vez sus personajes irradian ternura.
Què vols? Et digui, no sé. Jo la veritat, a mi, les crítiques que fan aquest detall de que és bona la banda sonora, que no sé què, com pot pagar els personatges si no surten a penes? No, clar, és
que... Jo crec que no els hi paga, deu fer com el Santiago Segura amb les pel·lis de Torrente, que els hi donen a panera si la pel·li va bé.
Sí, sí.
Llavors, que n'estic segur.
No, aquests cobren. Són amics. No, jo he llegit que molts eren amics.
Puc agafar una crítica internacional i entrarem en un debat, em sembla, aquí, Sergio.
Vinga.
Segons Mark Adams, de Screen Daily, la hermosa y divertida El Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson, es la mejor película de su director. Ja veig la cara del Sergio.
Això és subjectiu. És que jo recordo que sempre quan s'ha mort un director clàssic del cinema, d'aquests mítics, el John Ford, o sigui, el Robert Aldrich, tots aquests, quan se fa l'anà cronològica, sempre tot diuen que la darrera pel·lícula d'ells és la millor de la seva carrera, perquè sintetitza tot el seu món, i a mi és la més dolenta.
A mi, almenys no m'ho... No sé, no l'he vista, però jo quan penso la millor pel·lícula de Wes Anderson, tampoc sabia dir-te quina és, però a mi la que més m'agrada és la de Life Aquatic. És aquella que del Bill Murray,
però això és subjectiu,
però que més m'agrada.
Això és subjectiu. No, jo penso que Tom és un home molt interessant, perquè sí, sempre tracta de donar-li la volta estèticament a tots els temes que tracta, i això entenc que ja pot, per això, no? Ara que ho aconsegueixi no és un altre tema.
Doncs escolta, ha agradat molt a la crítica internacional aquesta pel·lícula. Mira, una crítica escueta, no, el següent, de Tim Robbie, del Telegraph, diu: és meravellosa, punt.
Vale,
ja està, no, home,
wonderful, marvelous.
I a cobrar.
La que ja no sé si la pots recuperar, Sergio, a Rolling Stone, del Peter Travers, que ens parla sobretot d'elements tècnics.
Ja, diu així: és una compleja caja de juguetes, con un aspecto tan delicioso que es posible que desees lamer la pantalla. Está también, a la manera de Anderson, atravesada por el humor, el desamor y una romántica y magullada visión del pasado.
Està bé.
Home, sí,
no oblido de totes maneres que les crítiques que heu llegit, que totes són nord-americanes. Mm. Els nord-americans, amb la qüestió europea, sobretot d'aquella època, són molt amants d'aquesta qüestió.
Ho deuen veure com una cosa...
No, és que
d'un altre món.
S'ha d'entendre molt la mentalitat nord-americana per entendre segons quines crítiques quan és Europa. Per això, per exemple, les pel·lícules de Woody Allen que passen a Europa, als europeus potser no els agrada molt i als americans els agrada molt.
Mira, i una última del Justin Chang, diu: un cautivador relato de los años 30, vibrante e imaginativa evocación de una época pasada. Sus innumerables placeres de la superficie puede que te seduzcan tanto que pases por alto su sutil inteligencia y su profundidad de sentimientos. Una crítica que es pot llegir al Variety.
Veus, d'acord, als anys 30, vale.
Els agrada.
Per mi no. No, és que per mi no són els 30.
Hi ha aquest debat, entre anys 20 i anys 30.
Sí,
però les informacions...
Però tinc una cosa...
De totes dues bandes i per l'Àngel...
No t'estany que l'Anderson estigui a casa pixant-se de riure, eh?
Segur.
Amb això, a mi no m'estanyaria pas. No crec que sigui un... No crec que això se li escapés d'aquesta manera. Em sorprendria bastant. En fi, Gran Hotel Budapest no és la pel·lícula que més ha captivat l'Àngel Comas del Wes Anderson, però tot així l'han de veure.
No, aquestes pel·lícules s'han de veure, i hi ha directors que s'han de seguir, segur.
Fantàstic. Doncs escolta, anem a repassar...
Santiago Segura, per exemple.
A veus? S'ha de mirar alguna cosa d'ell, home, clar que sí. Anem al cinema d'autor. Avui la pel·lícula és Popular.
Être secrétaire, c'est moderne. C'est rencontrer un tas de gens, faire le tour du monde, travailler pour de grands hommes.
Enfin, si vous travaillez pour moi, vous ferez simplement le tour de Lisieux.
Una pel·lícula que de fet ja vam comentar aquí al programa, Àngel.
Una pel·lícula que passa, suposo que a finals dels 50, em sembla.
El 58.
58, no? Aquesta sí que a l'època està ben retratada i que parla bàsicament dels concursos de velocitat de les màquines d'escriure. És una secretària que no sap fer res, però sap escriure màquina. No va dir com els Àngels, però jo no sé si els Àngels saben escriure màquina, no?
Segur, i ho fan perfecte.
Perquè avui dia no van utilitzar altra cosa, no?
Ell ha dit un smartphone i directament amb la pantalleta van rapidíssim.
I el meu pensament... No, però aquesta noia escriu a màquina amb una velocitat velocitat supersònica en dos dits i després el contracten per això i després escriuen tots els dits. Aquests concursos eren molt populars a aquella època.
Tu hi havies participat algun, no? Tu hi havies participat amb algun.
Jo havia participat, però jo només feia 120 pulsacions per minut.
Home, no està malament, no?
No, no està malament.
Com les del Sergio quan va córrer.
Exacte.
120 per minut no estava malament per un aficionat, però aquesta noia en fa 400 per minut.
Ostres.
Sí, sí. La gràcia, evidentment, era no mirar el teclat, perquè tu miraves el paper i escrivies, i se mira el teclat perquè tenies col·locats els dits, escrivies en tots els dits, i això és la gràcia de la pel·lícula.
Ha de ser curiós assistir a un concurs de mecanografia com a assistent, com a públic.
Imagineu-se el soroll.
Sí.
Perquè clar, en aquesta pel·lícula es veu, hi ha uns grans sales amb, no sé, 100, 200, 300 màquines d'escriure de l'època, que eren, que estem parlant dels 50 i tants, vull dir que les màquines d'escriure encara no eren elèctriques, aleshores clar, a una velocitat allà. És una banda sonora de pel·lícula, vaja.
Doncs ja ho sabeu, entrades per veure aquesta pel·lícula.
És divertida, eh? Yeah. Romàntica, divertida, i no és la clàssica pel·lícula que tothom pensa que el cinema d'autor ha de ser avorrit i transcendental, no.
I situada a Normandia, per tant veurem paisatges bonics.
No massa.
No?
No, està en el poble, més aviat.
No surt del poble i no veiem...
Jo no recordo, fa temps que l'he vista, però no recordo que cridés atenció per als paisatges de Normandia.
Doncs ens quedarem amb els protagonistes i amb la comèdia romàntica.
I la noia ho fa molt bé.
Recordeu, 4,30 € en taquilla, 4 euros per internet i sessions a les 5 de la tarda, a 7:45 del vespre i a les 10 de la nit. Això aquest mateix dijous, versió original i subtitulada. Com
sí, senyor.
Ara, ostres. Àngel, com sempre, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve. I Sergi, també gràcies a tu.
Fins la setmana que ve.
Matins en xarxa, Sant Cugat a fons, des de cugat.cat, amb Sergi Alemany i Sergio Morales.